a tothom. Benvinguts al primer Volta de Full de l'any 2017. Ja ens ha passat un altre. Això és el que diem quan comencem un nou any. I és que passen tan de pressa. A mi, personalment, les festes nadalenques em passen volant. Tant és així que no me n'ha adonat que tornava a començar la programació normal de la ràdio. I la veritat, m'ha agafat ben desprevinguda. Per això començaré el programa d'avui com aquell que diu a correcuita. He hagut d'improvisar una mica i avisar en molt poc temps el nostre tècnic, el Toni Escoda, al qual agraeixo la seva gran disponibilitat per fer que aquest programa sigui possible. Dit això, aniré al gra. Perquè ara us diré una mica de tot del dins del context del mes de gener, que tot just acabem d'encetar. M'agradaria començar per el que ha sigut aquesta setmana, o és aquesta setmana i la pròxima, que diuen que farà molt de fred. Aquesta setmana és coneguda com la setmana dels barbuts. A la tradició popular catalana hi ha tota una munió de sants posseïdors de llargues i espesses barbes que celebren la seva onomàstica en el decurs de la mateixa setmana. Per aquest motiu, la càustica popular ha batejat tal lapse de temps amb el nom de la Setmana dels Barbuts, la més freda de l'any. El període de temps que hi ha entre el cicle de festes de Nadal i el de Carnestoltes es coneix popularment amb el nom de la Setmana dels Barbuts. Es tracta, doncs, d'un conjunt de celebracions festives importants a casa nostra i que tenen lloc durant la segona quinzena de gener, que queden al marge de les grans temporades o cicles de celebracions del món mediterrani. Això sí, ens preguntem, qui són els sants barbuts? Doncs bé, ara us ho diré. Les principals diades que inclou la Setmana dels Barbuts són les dedicades a tres sants, que representen tradicionalment amb barba, que són Sant Pau Ermità, que és el 15 de gener, Sant Antoni Abat, 17 de gener, camisada, i Sant Maur, 18 de gener. També hi ha qui inclou dins aquests sants a Sant Vicenç Màrtirs, que és el 22 de gener, i altres sants barbuts menors, com Sant Benet i Sant Efigi, que és el 15 de gener, Sant Faci, 18 de gener, i Sant Canut, 19 de gener. Jo, la veritat, d'aquests sants no els havia vist mai al calendari, però sabeu que són tots així, el representen amb barba bastant poblada. Tot i que la celebració de Sant Sebastià s'escau dins aquest període, que és el 20 de gener, i malgrat ser la festa major d'hivern de moltes poblacions catalanes, no s'acostuma a incloure dins d'aquest període perquè popularment no es representa el sant amb barba, sinó com un jove afaitat i més aviat escanyolit. Jo també l'he vist així, Sant Sebastià, no? Pobret, mira. Tampoc és un dels sants barbuts Sant Pau Apòstol, la diada del qual es celebra el 25 de gener. Veu que Sant Pau Apòstol pues, no tenia barba, no el pinten així. I d'entre les festes més importants de la Setmana dels Barbuts hi ha, per la seva extensió dins el territori i la seva popularitat, no podia ser menys, que Sant Antoni Abat, més conegut com Sant Antoni del Porquet o dels Ases, protector dels animals de peu rodó, els animals de treball de la pagesia i, per extensió, a tots els animals domèstics. La seva festa és una de les més importants de l'any en moltes poblacions de les terres de parla catalana i es celebra amb les tradicionals beneïdes d'animals, els tres tombs i amb les representacions parateatrals que tenen al sant i a les seves tentacions, els dimonis, com a protagonistes. Nosaltres aquí, com bé sabeu, i ara ja s'extén bastant, aquí tenim l'encamisada, per suposat. Creences associades a aquesta setmana és que, tradicionalment, la Setmana dels Barbuts ha estat considerada a través d'anys i panys com la setmana més freda i crua de l'any. Les dites populars així ho recullen. Diuen, quan venen els tres barbuts, venen els frescs cascarruts. També diuen, per la setmana dels barbuts, governen els tres germans, Tos, Moquina i Amagamans. També una altra dita és la setmana dels barbuts, setmana d'estornuts. O sigui que les estadístiques meteorològiques confirmen, malgrat les excepcions d'anys concrets, aquestes intuïcions populars. Tothom creu també que la pluja que cau durant aquesta setmana fa molt de bé a la terra. La pluja de la setmana dels barbuts diu que cada raig val 5 escuts. Això és que antigament es deia d'aquesta manera, no? Hi ha moltes dites, moltes. Però una altra creença popular també és que aquesta vegada, més difícil de comprovar, que afirma que els homes nats en aquesta setmana són peluts. Això ja, cada qual que ho interpreti, no? Amb una barba espessa, molt de geni, decidits i coratjosos, i amb molta empenta, mentre que les nenes nascudes en aquesta setmana se les té per mostatxudes, o sigui que deuen tindre més bigot que les demés, no ho sé, jo no ho veig massa clar, ja us dic, és una creença popular, no? De fa molts anys. Abans tot eren coses dites d'aquestes maneres, no? També us puc dir l'origen de la celebració, perquè s'atribueix al fred les barbes dels sants. Hi ha qui fins i tot afirma que els sants porten el fred dins les seves enormes barbes blanques. En efecte, la iconografia més antiga d'aquests personatges ens els presenta com a un ancià d'enormes barbes nevades que simbolitza la bellesa i el cru fred hivernal. Això sí que ho hem vist amb molts, per exemple, amb aquests calendaris, amb aquestes, això del temps, del frare, no sé si ho teniu a casa vostra, jo a casa meva tota la vida i ha sigut, ho tinc, i la veritat és que l'encerté bastant, i representa un monjo, no?, amb una barba llarga, blanca. Ara bé, alguns autors també relacionen les festes que s'esdevenen durant aquest període amb ritus precristians, entorn, doncs, de l'home salvatge, el geni de la muntanya que pobla la simbologia d'aquests moments a tota Europa. Es tracta, és simbologia això, es tracta d'un ancià amb una llarga barba blanca i una dalla que en molts calendaris representa l'any vell i que té una estreta i antiquíssima relació simbòlica i iconogràfica amb el Cronos grec, que és el déu del temps, i el Saturn romà, la vella divinitat de les religions clàssiques que simbolitzava, com us he dit, el pas del temps. També podrien ser romanalles de les Lupercalia, uns rituals de fecundació destinats a la protecció dels ramats i a la fertilitat de la terra, en els quals l'embriaguesa i les disfresses jugaven un paper molt destacat. En qualsevol cas, es tracta d'unes celebracions festives que tanquen el mes de gener i que comencen a traspuar els excessos carnavalescos de les properes setmanes. També us puc dir, per la vostra referència, doncs que les altres celebracions de barbuts, la particular fisonomia de setmana dels barbuts ha inspirat a casa nostra algunes celebracions peculiars. Al Vendrell, per exemple, cada any es celebra el sopar dels barbuts. Aquí em sembla que tenim a Capçanes i no sé si se celebra en alguna altra població més. Una festa que té lloc des del 1994, al Vendrell, entre el 15 i el 22 de gener, organitzada per l'Associació de Barbuts del Penedès. Es tracta d'un sopar al que assisteixen només persones que duen barba i que es reuneixen al voltant d'una taula per compartir un àpat i fer-la petar, en el marc d'una festa que cada any doncs, se sol incorporar alguna novetat. Bé, dit això, que per mi em va semblar doncs, una mica... No, una mica curiós, a veure si se sap una mica de la Setmana dels Barbuts i tot això. Jo per referent a alguns pobles de per aquí, no? Però no sabia d'altres sants que també fossin del mateix caire, no? Mateix barbut. Bé, dit això, dono la volta al full i anem per la qüestió que... qui més qui menys li interessa, eh? Com afrontar l'abans i després dels àpats nadalencs. Interessant això, perquè després de Nadal, jo no sé què passa, que mos taladren, mos acribillen, mos ametrallen per televisió, per revistes, dietes infal·libles de com perdre pes... i etcètera, etcètera. Eh? Això cada any. Fixeu-vos-hi, és clavat. Doncs també vull aquí posar el meu puntet, no? La meva estratègia, dit d'aquesta manera. Perquè les estadístiques ens diuen que molta gent per Nadal s'engreixa els 2 quilets de mitjana. 2 quilets, eh? No, tampoc sé... se farieu massa. No fer res i esperar que aquests quilos marxin sols fent uns quants dies de bondat no és la solució. Eh? I vosaltres ho sabeu. Ja que segurament és l'estratègia que s'ha fet servir l'any passat i ja es coneixen els resultats. No? Encara que pugueu pensar que trobar la motivació necessària per fer bondat i no passar-se durant les festes de Nadal és una missió impossible, la veritat és que seguint uns petits consells podem minimitzar molt els efectes negatius de tots els àpats d'aquestes festes. No existeix una cosa més frustrant que passar per la bàscula després de Reis, si us hi fixeu, sobretot a les dones. Ai, això ens porta de corcoll, però no ho han pensat abans de festes, eh? Aquests menjarets. És que en aquest moment de que maleeixes els torrons i tot el cava que t'has menjat i begut, eh? És el moment que ho maleeixes, quan passes per la bàscula. Però la veritat és que la culpa no és dels torrons ni del cava, no. Qui ha estat que els ha agafat i se'ls ha posat a la boca? Menjar i beure és una opció personal i no hi ha cap menjar ni beguda que acabi a la boca per accident. Em sembla a mi, no? Ja tenim una certa edat. La decisió conscient o inconscient de consumir un aliment és exclusivament vostra. Meva, teva. Eh? Però bé, no vull fer sentir culpable ja a ningú, ja que l'objectiu d'aquestes festes és gaudir del bon menjar i en harmonia i germanor. Bé, uns petits consells que us puc donar és que ens marquem un objectiu. Cal que tinguem un objectiu clar i definit. En molts casos no serà perdre pes, ja que els àpats copiosos d'aquestes festes de Nadal no ho posaran fàcil, però sí que pot ser, per exemple, mantenir el pes. També és un bon moment per buscar una mica més de temps per fer exercici físic o demanar que ens regalin, si és que no ens han portat, una bicicleta o unes bambes noves per fer d'aquest any un any més actiu que el que acabem de deixar, no? Després de menjar tant, doncs anem a depurar tot això, no? Assegura't, primer que tot, que el teu esmorzar tingui proteïna i greixos saludables. Quan et llevis, i sobretot si el sopar de la nit anterior has begut, això és per quan són festes, no? Has begut una mica més del compte i t'has passat amb torrons i d'altres llepolies, tindràs ganes de tornar a menjar alguna cosa dolça, eh? Això és veritat. Quan t'has passat una mica, l'endemà tens ganes de menjar alguna cosa dolça. Bé, doncs aquí comença el dia. Has de començar el dia, ara, amb dos vasos grans d'aigua, amb el suc de mitja llimona, i assegurat que l'esmorzar conté alguna font de proteïna i greix saludable, perquè el que han menjat fins ara han sigut greixos no saludables. Algunes opcions són un iogurt amb fruits secs naturals, com ametlles, avellanes, nous, o un remenat d'ous i espinacs, i per què no, un tros de carn o peix. Això jo, cada qual, jo prefereixo el iogurt, eh? Vosaltres no ho sé. Una molt bona recomanació és prendre una culleradeta d'oli de peix que porta greixos omega-3 per esmorzar. No sé. I també la resta dels àpats. Perquè els greixos omega-3 són molt antiinflamatoris i ajudaran a contrarrestar els efectes negatius dels sucres i l'alcohol. Amb aquest esmorzar no només aportaràs al teu cos el que necessita per contrarrestar l'excés de sucre i minimitzar els antulls, sinó que també et saciarà més i durant més temps i no arribaràs amb tanta gana al pròxim àpat. Intenta també menjar el més saludable possible i deixar els extres pels àpats oficials. Passa't quan t'haguis de passar de menjar i beure, però fes bondat la resta dels dies, que no cal passar-se tampoc, eh? També pots escollir la millor de les opcions possibles. Jo entro dins els que ha sigut l'àpat de Nadal, això perquè s'ho pugueu apuntar s'ho pugueu apuntar pels pròxims festes de Nadal d'enguany. Entre els 1.001 aperitius, entrants i begudes dels àpats de Nadal, hi ha opcions que són millors que d'altres. Això ens ho podem apuntar també. Pots escollir utilitzar aliments i productes de millor qualitat com els ecològics i així minimitzar els efectes negatius dels conservants, dels colorants i antibiòtics que porten, per exemple, les carns o altres aliments processats. Una altra molt bona opció també sempre escollir aliments més rics en proteïna, carn, peix, marisc, ous, per sobre dels que tenen un gran contingut de sucre, com per exemple els torrons. Però els torrons, si no els posem a taula per Nadal, què n'hem de fer? Jo, particularment, m'agraden més després de Nadal que durant les festes, eh? Jo a altres no ho sé. I en el pitjor dels casos, si no es pot escollir ni triar, sempre pots optar per menjar-ne, doncs, menys. No cal que te mengis un gran tros, però allò que dius, bueno, ja m'he menjat una mica de torronet i ja n'hi ha prou, no? Hem de saber equilibrar una mica. Això sí, beveu molta aigua i infusions depuratives per minimitzar l'efecte negatiu de l'alcohol, sobretot de l'alcohol. Si alguna cosa abusaràs les festes és del sucre i de l'alcohol, no? Heu abusat aquestes festes del sucre i de l'alcohol. M'equivoco? Cal tenir molt present que l'alcohol deshidrata moltíssim i, per tant, cal que s'assegureu de beure molta més aigua del normal. Posa una ampolla de 2 litres d'aigua a la nevera i assegura't que per abans de sopar te l'has acabada. És una bona opció, això. A part de beure aigua, també recomanaria que es begui té verd, perquè el té verd conté una gran quantitat d'antioxidants. Aquests antioxidants protegeixen el fetge de les toxines de l'alcohol i t'ajudaran a depurar el cos de manera més efectiva i ràpida. Pren un té verd, millor sense teïna, abans de menjar o abans d'anar de festa per minimitzar l'estrès oxidatiu que patirà el teu cos degut al consum excessiu d'alcohol i sucre. Pots complementar el té verd amb un suplement de carmarià, per potenciar encara més aquest efecte antioxidant i depuratiu. Això jo crec que és molt interessant, que hi ha persones que ho sabeu, ja ho sé, però hi ha moltes persones que això no se sap i lo millor pues, és... Doncs és això, té verd, aigua, hem d'eliminar toxines, l'alcohol és... A veure, tot, tant amb el menjar com amb el beure, tots els abusos fan mal, però menys l'aigua. Menys l'aigua. Home, si no abuses massa també te pot vindre allò una mica de colagró, no? Però no, vull dir, és millor això. També es pot fer exercici intervàlic d'alta intensitat just abans de menjar. Si vols cremar l'excés de calories, deixa de fer exercicis aeròbics, eh? La manera més efectiva d'eliminar torrons i activar al màxim el teu metabolisme perquè es converteixi en una màquina de cremar calories és fer exercici d'alta intensitat just abans de menjar. Aquest mètode és molt efectiu per augmentar moltíssim la despesa energètica del teu cos i sobretot per buidar el múscul de glucogen i fer-lo més sensible a la insulina. Si abans de menjar fem exercici relativament intens, estàs buidant els músculs d'energia i preparant-los per poder emmagatzemar els aliments que menjarem doncs, a continuació. Ara ja ens moderem amb el menjar, doncs fer exercici una mica acceleradet, eh? Que vinga, ritme que fa fred i bueno, estovia una mica de calefacció també va bé. Si ho fem així, la glucosa va cap als músculs i no cap als mitjelins. Molt important. Evita realitzar exercicis, com he dit abans, aeròbic, ja que aquest tipus d'activitat augmenta molt els nivells de cortisol i l'estrès oxidatiu. A part, està més que demostrat que és el pitjor mètode per cremar greix. Això és el que he llegit, el que... Són coses que no són meves, és el que he llegit. Si ho diu, per alguna cosa serà. Evitar arribar a la nit de Reis amb 2 o 3 quilos extres depèn de tu. Un cos sa és el reflex d'un conjunt de decisions encertades. Des d'aquí també doncs, bueno, posar el meu punt d'ajuda a prendre aquestes decisions i així poder disfrutar d'unes festes de Nadal des de l'inici fins al final. Bé, dit això, espero que s'ho hagueu apuntat i si no truqueu als telèfons de Ràdio Falset, deixeu el vostre missatge i us recordo els telèfons que des de l'any passat no us el recordo, i que són el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-11-35, 977-83-11-35. Podeu deixar els vostres missatges al programa Volta de Full.
Well, it's time to begin as the summer sets in, that's the scene you set for new lovers.
Bé, dit tot això, jo que estic sempre amb els poemes, la poesia i tota aquesta història que a mi m'agrada, no m'he donat compte que fins ara us havia llegit sempre poemes de diversos autors, no? Diferents autors, més que tot autors que a mi personalment m'agraden. Versos molt ben escrits, per cert, del Martí Pol, a mi m'entusiasma. Però no vaig caure amb... i enguany, ja he caigut, amb el gran poeta que tenim d'aquí Falset, que el Salvador Estrem hi fa. A les meves mans, que me l'han regalat, tinc les seves obres completes. No? Hosti, m'ha fet una il·lusió, tu. I d'ell he extret, allò passant per damunt, una miqueta, així, com el que vol la cosa, he fet cap amb una pàgina, que mira que és doble el llibre, m'encanta, de què va escriure que sobre els caps d'any. No és un vers, eh? És un escrit que a mi m'ha agradat molt. I diu així, caps d'any. Tot just havem encetat un altre any. Tot just acabat de deixar enrere un altre any. Any nou? Any vell? Ni el que s'ha escoltat és tan vell que encara que ens sentim tots els gustos que ja havem trobat, ni el que comença a desfer-se és tan nou, que ja el tenim estrenat. I si fa o no fa, de segur que no hi trobarem uns gustos tan nous. Els temps passen, i dins d'allò que en diem un any s'hi troben condensats tots els gustos que podem trobar a la vida. El dolç, l'agre, l'amarg, es van succeint i repetint tot al llarg de la nostra existència. El temps passa sempre, però sempre ha d'arribar, és així, ha passat, tornarà. I això d'una manera constant, inevitablement, eternament. El temps no comença avui, ni ahir, ni demà, ni mai no acaba. És una cosa tan semblant a l'eternitat que jo entenc que és l'eternitat mateixa. Hi ha algú capaç d'admirar l'eternitat? Si això fos possible, no fora possible l'eternitat. L'home, però, s'ha vist col·locant en la necessitat de cercar el pes, la mesura i la mida de les coses, tant per entendre's i saber les parts que ofereix i les que ha de rebre d'allò que amb l'esforç del treball on produeix o transforma, tant per ordenar, limitar, distribuir els seus esforços i el seu descans dins el temps que passa. I és natural que cerqués la mida del temps. I com diem, per exemple, un litre, un quilo, un metre, diem també un any. Sembla que havem reeixit en trobar el pes i la mesura i la mida de les coses, però amb tot, ningú no és capaç d'oferir la suma de tots els pesos i mesures i mides del que hom produirà dins el temps, ni la mida de tot el temps. Més que no amb les coses materials, amb això que se'n diu existència, ens és demostrat que l'home ha trobat la mida de les parts d'un tot que no s'acabarà mai, és a dir, ha trobat la manera d'amidar allò que no té mida. Perdoneu si amb les meves divagacions no tinc en compte la mida de la vostra paciència. Jo us volia parlar de caps d'any i vosaltres tal volta estàveu pensant quan arribaria al cap. Cap d'any. És el dia primer d'any, oi? Sí, és el primer dia de l'any, dit d'aquesta mida, que l'home ha trobat per a dividir en parts iguals i sumar aquestes parts iguals d'una mica de temps. El cap d'any el celebrem en festa, el dia primer de gener. És el cap o començament d'un any de temps. No és res més que això, dins el temps. Són molts comptats els que disfruten la coincidència de celebrar tal dia com el primer de gener, el cap d'any de la seva existència, del seu temps, d'aquell temps o d'aquella engruna, si hi cap l'admissió, d'eternitat que els és concedida dins de tots els temps, dins l'eternitat. De manera que la mida del meu temps, per exemple, no coincideix amb la del temps. D'aquí que jo, com molts de vosaltres, segurament celebro més d'un cap d'any. El cap d'any del temps i el del meu temps. I encara, no sé si com jo, vosaltres teniu una fita dins de cada any. Un altre cap d'any, el cap d'any, que s'escau el dia de la festa, que perquè saber amb la vostra manera de ser, us és més cara, més amable, que pot variar segons l'estat i l'edat en què us trobeu i a la qual desitgeu arribar cada any. Un infant, un fadrí, posem per cas, en passar el dia dels Reis pel primer i la festa major de la vila pel segon, serà estrany de sentir com exclamen: Déu ens doni salut per arribar a l'any que ve. Es refereixen a aquelles festes i diuen l'any que ve. Aquelles festes són un cap d'any. Això vol dir una altra mida d'un any. I el seu començament s'escau aquell dia en què s'omplen de goig, d'il·lusions, de benaurances els seus esperits. És el dia del cap de l'any, dins el qual un feix de vegades sentiran el gust de la festa passada i el de la que ha de venir. Jo, que sóc amic de la quietud, del silenci fecund i de la meditació, sóc un enamorat de la Setmana Santa, l'amorador dels seus dies, l'apagament dels sorolls, l'absència de les coses estridents. Sabent en tant, són tan amables a la meva psicologia que he trobat en aquella festa en la qual ens és donat el més gran exemple de vida, d'amor i de mort, el meu tercer cap d'any. Déu ens doni uns molt bons anys. Fins aquí ha estat aquest accelerat volta de full que, a veure si em carrego jo les piles d'alguna manera i ja pel mes que ve em poso a to, que no hi estem massa. Recordant-vos per això que aquesta programació es repeteix el diumenge i el dimarts a les 6 de la tarda. Fins aquí ha estat tot. Gràcies per escoltar-me i que passeu una molt bona encamisada. Ens retrobem fins al pròxim mes. Fins llavors, adeu-siau.